moltes vegades en calç, com va ser el cas de Sant Pasqual. I en tota la tradició catòlica solia dir-se que la gent que era santa doncs es mantenia incorrupta. Evidentment, jo crec que hi ha, diguem-ne, dos factors. Un, haver-lo ficat en calç, i l'altre, que comportava una vida ascètica, probablement tenia poca cara. Això probablement va facilitar que el cos de Sant Pasqual es quedara incorrupte, no? Anys després, com bé sabeu, no? Felip II i Felip III d'Espanya van promoure la beatificació i la canonització després del sant. La beatificació la commemorem l'any passat, els 400 anys, i aleshores doncs, això va afegint una miqueta tota aquesta devoció, tot aquest temor que ha envoltat l'actual patró de Vila-real, Sant Pasqual. Els sants solien ser vestits en l'hàbit, si era el cas que era un frare o coses així, també és el que passava amb Sant Pasqual. Posteriorment se fa el famós sepulcre xurrigueres, que és un tipus de barroc. Sabeu que el barroc era com una reacció davant de tota aquella Europa protestant, i així doncs, se referma precisament el dogma de l'Eucaristia, que Sant Pasqual és el patró de l'Eucaristia. Aleshores, al llarg del temps, fixeu-vos que la relíquia, la gran relíquia, que era el cos del sant en si, doncs és venerada en la basílica, l'actual basílica de Sant Pasqual, que en aquell moment era simplement una capella, una església, i també curiós, perquè les relíquies, clar, la gent quan parla d'una relíquia, pensa en una cosa de molt de valor. Aleshores, era habitual que, si el cos té un valor molt alt, doncs imagina't quan el cos el fragmentem en xicotets trossos i el repartim, no? I sí que és veritat que ja ha arribat el segle XIX, diuen que primer li van tallar dos peus a Sant Pasqual, una cama sencera, un dit, vull dir que ja quan arribem a finals del segle XIX, el cos està una miqueta deteriorat, no ja per l'incendi, que és una de les històries fosques de Vila-real, l'incendi que es produeix al principi de la Guerra Civil. En aquell moment era Manuel Ussó Jarque l'alcalde. L'alcalde que contrata, precisament, ara ho veurem, a una de les persones com a funcionari que se li va encomanar a replegar els ossos del sant. No sabem molt bé per a què, perquè, evidentment, fer desaparèixer el sant podia fer desaparèixer la devoció, no? Però no sabem exactament quina era la intenció. Però la qüestió és que, com tots sabeu, la gent de Vila-real és la que va a replegar els ossos de Sant Pasqual. I, posteriorment, aquesta gent que en bona fe l'havia replegat, doncs en bona fe els va tornar per a que continuara la seva devoció. I el que avui vos he portat són els descendents d'una d'aquestes persones que va a replegar els ossos de Sant Pasqual, que són Alfons Casalta i Francisco Casalta. I la persona que les va replegar era Paco Casalta i les va tindre a casa, i a partir d'ahir doncs, que ells vagin contant.
Doncs per al·lusions els donem la benvinguda. Paco, molt bon dia.
Bon dia.
I també Alfons, molt bon dia.
Bon dia.
Quan van conèixer vostès o van ser sabedors que el seu avi doncs, tenia, no sé si quan vostès eren menuts van compartir masset o casa amb el sant, o que ell ho havia guardat en sa casa, Paco?
Pues no. Jo quan me vaig enterar, mon pare me va dir que allí al maset, en el soterroni, van estar els ossos de Sant Pasqual, però que hi ha m'abuelo, que se va morir 3 dies antes de jo naixer, pues resulta que es va donar a una gent ja, i, en fi, jo ja allí ja no els he conegut. Vaig conèixer, claro, el puesto que estaven amagats.
Hem començat, no, per saber una miqueta de la història, però parlem del seu avi. Qui era? Paquito, el carceler, no? El carceler, crec que ens havia comentat el regidor.
El meu abuelo era conegut per Fraisque del Carceler i va ser durant 25 anys funcionari de l'Ajuntament de Villarreal. Aleshores, quan va passar el 13 d'agost, que van encendre el convent de Sant Pasqual, l'alcalde li va, després dels fets, l'alcalde li va recomanar al meu avi que anara a replegar els ossos de Sant Pasqual. Acompanyat d'una altra persona, van anar, es van anar a replegar i li van donar l'ordre de que es fera desaparèixer. Ell no es va fer desaparèixer, es va guardar i en un maset que tenia, en un doble fondo, pues es va guardar el temps que va creure convenient fins que es va poder traure. Entonces va cridar a la germana d'un capellà, el padre mossèn Bellido, i li va dir que tenia una cosa que a d'ella segurament li agradaria. Entonces va anar acompanyat per la germana i es va donar les relíquies que tenia guardades de l'incendi de Sant Pasqual.
Uh-huh. Així que és important, i durant aquesta època, comentàvem, ningú sabia, no?, que havia passat en aquestes restes.
No, això se veu que se portava en molt secret. I, clar, nosaltres ja ens vam enterar a punt de temps després.
Sí que és important, no?, aquesta picaresca, entre cometa, que va tindre el seu avi, no?, les va fer desaparèixer, en certa forma, no?, perquè, òbviament, si ningú ho coneixia, doncs va ser un fet que segurament no era conscient en aquest moment de la importància que podia tenir, no?, per al futur.
La importància que li s'ha donat després no crec que no ho sabia. Ell sí que sabia el que tenia, el que replegava i ho guardava. El que passa que donar les circumstàncies d'una guerra, d'una postguerra, entonces, claro, tots estaven mirats per tots, entonces l'home pues, se cuidava un poc en salut, fins que va veure la circumstància que podia ser més benèvola i entonces va que creia que podia fer-se càrrec, que era mossèn Bellido, entonces es va fer arribar a Sant Pasqual.
Uh-huh. I també, com deia el regidor, no, la importància pot ser que inclús si ho haguera volgut vendre, haguera tret diners i no ho va voler fer, no? O no ho va fer.
Crec que això ni ho va pensar, vull dir que ni se sentia ni dins del pensament d'ell, res de res, totalment, que d'això. Vull dir que ell ho va guardar perquè creia que és una cosa que era del poble i pel poble, i quan va veure el temps que eren més favorables, pues entonces es va traure i es va donar a qui creia que es tenia que donar.
No sabem si aquesta història vostès l'hauran conegut, no? Per aquesta herència també tradicional oral, però la gent del poble coneix aquesta història a hores d'ara, en l'actualitat?
Poca gent, perquè, claro, són coses que no ni s'han dit mai i ara pues, ha sigut una cosa que, claro, nosaltres tenim ahí recuerdos de meu abuelo, com és la trompeta de pregoner.
Crec que està per ahí en una bosseta, és la que he vista.
La campaneta que feia totes les cofradies quan un se moria, no així, sí, així i en les alqueries del Niño Perdido, que entonces era tot un puesto. Entonces, claro, pues tot això nosaltres ho hem guardat i tots els títols que tenia ahí com a alcaide del poble, pues, en fi, ho tenim tot guardat i ho hem respetat, això.
L'altre dia, parlant amb ells, em van comentar que s'abuelo, i a més això també se conta en la vida de Sant Pasqual del pare Pasqual Rambla, que és un llibre clàssic, no?, crec que de principi dels anys 80, que els ossos de Sant Pasqual es distingien perquè estaven com més cremaets, perquè ell realment no va replegar només els ossos de Sant Pasqual. Ahir n'hi havia un cementeri dels frares. Fixeu-vos que primer ahir n'hi havia els frares alcantarins. Després la desamortització doncs se'n van anar i els van vindre les clarisses, que venien d'un convent de Castelló. Al final els alcantarins i les clarisses són dos ordres franciscanes, no?, que venen de l'espiritualitat de Sant Francesc d'Assís. Però ells tenien els dos ossos i els més blanquets, color caoba, segons s'explica en el llibre, eren els de Fray Diego Bailón, el nebot de Sant Pasqual. I això després es va utilitzar per a poder separar, identificar els ossos correctament, no? Perquè el cos estava incorrupte, però com se va cremar, no?, va haver l'incendi, aleshores només precisament van quedar els ossos.
Pues exactament. Magló va replegar, a la replegada dels ossos tenia clarament distinguits entre els de Sant Pasqual i els de... el nebot, que era el d'això. A més de d'això, litúrtics, de lo que n'hi havia escampat per allà en aquell moment, pues, que ell va considerar que era de guardar. Entonces va, no era només els ossos, sinó altres coses que també...
objectes litúrgics que s'utilitzaven per a la missa i coses així.
Que és el que li van entregar després a mossèn Bellido.
I d'aquest legat, més enllà dels ossos, d'aquestes peces, encara queda alguna a la basílica?
No sé, perquè nosaltres el nostre avi no l'hem conegut, vull dir que va morir abans de néixer nosaltres, vull dir que entonces, el que sabem és per el que contava la família i per el que hem llegit després en el llibre del padre Pasqual Rambla.
He de dir que realment té més valor del que pensem, probablement ell no era conscient tampoc haver tornat a ser relíquies, perquè jo he vist relíquies de Sant Pasqual a tot arreu, vull dir, les relíquies de Sant Pasqual tenen molt de valor, o van tindre molt de valor perquè pensem que és el patró de l'Eucaristia, que és un dels dogmes principals del catolicisme, perquè les misses, no? Sabeu que dins de l'altar també se sol ficar una relíquia, clar, la de Sant Pasqual, que és el patró de l'Eucaristia, doncs precisament és una de les més buscades. I també un episodi que poca gent pot, probablement coneix, crec que als anys 60 va haver una expedició a Múnich, on se'n van endur el cos del sant, no? Perquè era un congrés eucarístic, una cosa així. No hauria estat possible sense l'aportació, no? del seu iaio que va tornar, no? Eixos ossos de Sant Pasqual.
Pues segurament, no? Que vull dir que entre ell i el que altres feligres van poder recollir i van poder... Això és el que avui mantenim, la fe i el d'això en Sant Pasqual.
¿Vostès li tenen devoció a Sant Pasqual, més enllà de lo que va fer el seu avi?
Jo molt, moltíssim. I més ara que estiguen malús, pues més encara. Sí, sí, sí.
Considera que és perquè des de ben xicotet li van parlar, no? Segurament de lo que havia fet el seu avi, i això obliga que no, pues, va fer que li tinguera més estima a Sant Pasqual?
Pues sí, perquè jo només vaig poder... Pues vaig pujar allà al poble d'ell i estar allí a la església i sempre que passa algo, pues m'emparé a Sant Pasqual.
I vostè, Alfons?
Pues exactament igual, quan tens algun referent d'això, sempre te'n recordes a Sant Pasqual, serà per educació, serà per devoció, però que és el referent nostre a nivell de petició.
I suposem que aquesta tradició, aquesta història, ha anat passant de generació en generació. A vostès li la van contar els seus pares, o vostès suposem que li han contat als fills, no? Si és que en tenen.
Pues exactament. Igual que nosaltres ho hem arreplegat, pues ara estem traspassant els nostres fills perquè tinguem el coneixement de la cosa, qui va ser s'abuelo i què va fer, que era una bona persona.
Uh-huh. Algun, no ho sé, tipus de document, algun escrit... algun vídeo per a que quede, no? Per a que no es perga, perquè malauradament quan passen generacions en algun moment es pot perdre, no? S'ha valorat fer alguna cosa així en la família, fer algun escrit, alguna cosa per a que quede en la memòria?
Bueno, escrits tenim els que han portat així de tot, però és més personal, però claro, tots els papers que estan per ahí escrits, però igual de la documentació de m'abuelo dins de l'Ajuntament, que estàs de lo que cobrava, com i de quina manera, pues tots els han portat perquè vosaltres els vegueu.
Més que res també per a deixar constància, no, ara que Sant Pasqual es parla tant, d'aquest capítol, no? Òbviament no donar detalls personals de la seva vida, però sí que la gent puga ficar en valor la tasca que va fer.
No sé, jo sé, ell va posar en risc en l'època donar la que se van produir els fets, vull dir que era una època revolta, entonces ell era funcionari de l'Ajuntament, estava des de l'Ajuntament, tenia una responsabilitat, i en vez de fer-los desaparèixer, que és el que li havien ordenat, pues ell veia la seva responsabilitat i d'això es va guardar i es va treure quan va creure que era d'això, vull dir que sí que va arriesgar, sí que va fer... la seva vida personal inclús per guardar aquestes relíquies de Sant Pasqual.
Bé, ja que ells no es mullen molt, regidor, alguna possibilitat de que també es veja públicament. Òbviament els ha portat així, i això ja és un pas, no, de què es parle, però que en algun lloc de la basílica es parle de, del fet d'aquesta reserva que va fer Paquito el Caseder de, dels Ossos del Sant.
Jo crec que sí, perquè a veure, la devoció a Sant Pasqual i la tradició a Sant Pasqual es restaura precisament perquè va haver gent com Paquito el Carceler que, va, que ho va fer possible. Ells, no sé si, si ho han explicat molt, però ho va guardar darrere d'una falsa paret, no? En el Maset. Realment, una consciència del que tenia sí que n'hi havia. Fixeu-vos que l'actual sepulcre de Llorenç Poll precisament està inspirat en l'antic, no? Perquè és un cos incorrupte que estava exposat. Crec que algun trosset de tela també de l'hàbit tenia ell guardat, perquè deguera quedar després de l'incendi algun trosset de tela, i les relíquies del sant a vegades no són només el mateix cos, sinó fixeu-vos que encara hi ha tradició que la gent passa els cordonets de Sant Pasqual o alguna cosa que vol que es beneïsca per damunt del sant, perquè hi ha esta tradició del, del contacte. No és estrany, perquè clar, el cos estava incorrupte abans de l'incendi, evidentment. Recorde fa uns mesos que el van portar així el retor ortodox romanès, no?, de l'Església d'Orient, em va comentar, ell no, la seva dona, però sabeu que es casen i tal, diu, és que vosaltres, els sants, està molt bé, però tu no coneixes la tradició ortodoxa que solen, per la santedat, solen quedar-se incorruptes. Jo dic, home, jo dic, precisament a Vila-real era així, hi havia aquesta tradició, no?, que probablement va ser pel que he explicat al principi, però que la gent interpretava que era com un miracle, no?, que no s'havia desfet el cos precisament perquè, perquè era sant. I és una tradició que és molt, molt, molt antiga. Fixeu-vos que estem parlant que l'Església d'Orient se dividís, o el cisma és al segle XI, o sigui que és més antiga que això, tota aquesta tradició. Aleshores, preservar tantes coses contingudes en uns simples ossets, doncs, evidentment, jo crec que en algun moment donat ha de tenir un reconeixement. El que passa és que ells són una miqueta tímids i m'ha costat convèncer-los per a que vinguin avui així. Ha sigut una miqueta sort que hem tingut poder-los convèncer, perquè és una tradició oral. No ho podem documentar de manera extremadament erudita. Ells el que conten és, doncs, el que a ells els va contar la família, els que els ha contat el pare, sobre la vida del seu iaio, que quan va replegar els ossos de Sant Pasqual, vam calcular l'altre dia, devia tindre la meva edat, uns 40 anys. Aleshores, clar, doncs és una sort haver-los tingut avui així, a Ràdio Vila-real.
Perquè, a part, no, òbviament, parlem avui de la gesta que va fer el seu avi, no, guardant els ossos, però més enllà d'això, quina és la tasca que feia a l'Ajuntament? Han comentat que estava o va estar uns 25 anys amb diferents tasques, però més o menys què feia, no, el consistori?
Pues el meu avi va ser contratat en l'any 1920 com a alcalde i pregoner de la ciutat, i en el mes d'octubre entonces li van donar el de, com si fos el guarda de parque de bomberos, que era guarda del material de guarda parque de material de incendios. Això eren els títols que tenia i pels quals cobrava el sou oficial de l'Ajuntament.
Així que és important, no? I veiem la tradició de guardar que està en aquesta família, perquè molta gent, per desgràcia, l'haguera perdut. Sí. Paco, diguem.
Diguem, a Son hi ha poca gent que potser ara ho sap, perquè o és magnífic o és il·lustríssimo, i entonces seria il·lustríssimo Ayuntamiento Constitucional de Villarreal. Comprens? I així tens tot el que... El que era en aquest moment és guarda de parque, d'incendi, i l'altre, pues, com alcaide, que van estar 20, 25 anys.
El de guarda d'això tenia un sou d'una peseta en 50 cèntims diaris.
Aleshores, és que clar, era una altra època, no? És així.
Ai, és així, és així. Però tens tots els documents i tot el que... perquè ho hem guardat com una relíquia, també.
No, això passa de generació, sí, digue.
És el jornal diari d'una peseta i 50 cèntims.
Que és important, no? Veureu, i clar, la importància de que es jugava, no? Perquè ara quan es diu un funcionari sort té, no?, de que té un treball estable, doncs en aquest moment ell ho va arriscar, no?, tot, Inclús suposem que la vida, perquè... El...
Més que res la vida, perquè en aquesta època vull dir que era, estava tot molt, molt en erupció en aquest moment i no podien donar d'un banc d'un altre. A més, ell se sentia perseguit per un banc, perquè ha estat en diversos ajuntaments de diversos sentits, de dreta a d'esquerra, i ell tenia que fer els bandos de tot. De tots els l'acusaven per el que havia dit antes i els altres l'acusaven per el que havia dit després. Vull dir que ell estava entre l'espasa i la paret contínuament.
Per desgràcia, no.
Per això s'hi va reservar el temps fins que va veure les àvies clares per poder traure el que tenia guardat.
Que no, ningú ho farà malbé, i Paco ha agafat la campana que servia d'avís.
No, esta campaneta la tocaven per fer les cofradies quan un se moria. Quan un se moria, pues entonces anaven a varios cantons que ja tenien de so, tocaven els puestos de bando, per, entonces tocaven la campaneta i ja ara no me'n recordo, mon pare sí que m'ho va ensenyar, però flare con flare, anirem a acompanyar a fulano de tal que ha passat d'esta vida a l'altra. Entonces li diuen el nom al carrer tal, número tal. I si tenia un apodo, pues li ho diuen també.
L'últim era l'apodo, fulano de tal. I entonces era
el mal nom, no? El mal nom. Posteriorment es va convertir en la clàssica necrològica de Ràdio Vila-real que tots sentim per assabentar-nos.
O sea, també ahí està part de la llavoreta, no, també. I sí que ja, per últim, no sabem si ara que també han remodelat la Basílica de Sant Pasqual han anat vostès i quan passen per davant del sepulcre, què pensen, no? Diuen, mira, ahí està.
Pues te expresen la mà de t'abuelo, la manera de pensar, la manera de que se l'havia pogut despreocupar personalment per evitar possibles problemes, i la veritat que fas, bueno, pues va arriesgar la seva vida, va arriesgar el seu, la millor de la seva família per guardar una cosa que ell creia que tenia que guardar.
S'ha fet molt gran, Paco, en el seu cas, que sent, no?, quan passa per allí davant. A més de que li té molt de fervor i ha comentat que ara, igual per salut, encara una miqueta més.
Pues sí, i això és veritat. Fa poc que ha estat allí, ha ficat un pany de ciris, perquè me tenien de fer una prova, també, i propesar, i llavors ha ficat els dos cirets a Sant Pasqual, perquè li tinc molta fe, ja van.
Sempre pensant, no?, en l'avi, en que gràcies a d'ell se pot fer tot això, perquè comentava el regidor, no?, segurament no seria el mateix ara Vila-real i no seria el mateix la Basílica si no estigueren aquestes restes, no? I sí que sumament important. El que ha crescut, no?, després de que l'abuelo deixara els ossos.
Pues la veritat que sí, que vull dir que contents i pagats per la seva gesta i la nostra fe, pues, ahí està. Vull dir que la tenim.
Ai, tu només cal que te dones compte que seria de la Basílica i tot. Si m'ho no portat els ossos ahir, tindríem un Sant Pasqual sense Sant Pasqual.
No tindria molt de sentit, o cap sentit.
No cap, s'ha cremat, ho han tirat tota la basura i ahir no n'hi ha res. Entonces el fervor ja no seria de que allí està el sant. I el sant, pues, per lo menos està gràcies a m'ho.
Doncs la gent que vaja, no? I que ens estigui escoltant, a menys que pense en Paquito Casalta, un Paco Casalta, i que gràcies a ell, a la seva voluntat i a la seva decisió ferma, doncs podem retre-li honors, sant regidor.
Sí, a veure, això és una tradició en majúscules de Vila-real que ha sobreviscut malgrat molts problemes. Estem parlant de l'incendi, que és l'última, però 1706, guerra de successió, doncs entren els Borbons i també cremen l'arxiu, se'l carreguen tot. Vull dir, ahir ja va tindre un primer moment en el que es va poder acabar la devoció a Sant Pasqual. Després també el segle XIX, invasió napoleònica, també van haver de guardar moltes coses quan la invasió napoleònica per la por a que ho saquejaren tot. També el 1836, la famosa desamortització de Mendizábal, que és quan acaba l'antic convent dels Alcantarins, que era l'orde de Sant Pasqual, un altre moment també de perill que haguera pogut desaparèixer. I, finalment, l'incendi, que és el 13 d'agost de 1936, que és quan es va cremar el cos de Sant Pasqual i tot allò que estem parlant, sobre són quatre episodis, no?, si no compte malament, que haguerem pogut acabar en el que és avui en dia la Basílica Menor de Sant Pasqual, però no van poder, perquè esta tradició ha tingut i té moltíssima força a Vila-real i per això estem parlant així avui d'ella i en l'honor de tindre precisament els descendents dels que van facilitar que no es perguera.
Doncs només ens resta agrair-los que hagin donat el pas, que sabem, no?, que a la gent de peu de carrer igual els micros els donen una miqueta de por, però gràcies per obrir aquest capítol de la història de Vila-real, que siga públic i que també reconega, no?, encara que siga verbalment, la tasca que va fer el seu avi. Doncs Paco, Alfons, moltíssimes gràcies, un plaer conèixer-los.
Igualment, igualment, i gràcies a tots, Javan.
Moltes gràcies a vosaltres per fer-vos eco d'esta cosa familiar i gràcies per tot.
També, regidor, parlem d'ací un parell de setmanes o, si no, en festes.
Sí, gràcies a Ràdio Vila-real, també.
L'alcalde de Vila-real, José Benlloc, t'escolta a la 92.2 de la freqüència modulada.
Dimecres més, l'últim d'aquesta temporada, per així dir-ho, obrim aquest espai a les preguntes de la ciutadania a l'alcalde José Benlloc. Alcalde, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com dèiem, no, avui tancarem aquest espai, igual el reprenem d'ací unes setmanes, però tanquem amb 10 preguntes de la ciutadania. La pregunta era de Pablo. Volia saber quan estarà acabat el nou pavelló Campillo Llorenç.
Bueno, lo primer que volia dir, si respecte a este últim programa, pues agrair a tota la gent que ha fet possible este espai radiofònic que va ser esta idea de Ràdio Vila-real i que crec que ens ha aportat moltíssim, no? Un pols del que tenim directament ja en el carrer, en el contacte directe que tenim en les associacions, en el diàleg permanent de l'equip de govern, però també moltes vegades, inclús sense aquesta proximitat o de forma directa en el cara a cara, el poder fer aquestes consultes i el que nosaltres tinguem que donar la cara sense ningú tipus de problema i explicar el perquè de les coses o el perquè no d'algunes coses també, no? Perquè això és la gestió pública, marcar prioritats, pues jo voldria felicitar a Ràdio Vila-real i felicitar també a tots els oients que han participat i que m'han permès també pues, tindre una radiografia en una altra perspectiva, no?, de la ciutat de Vila-real també, que tot suma. Ara són uns dies de campanya electoral a partir del divendres i per respecte també al procés, pues, jo crec que el procés electoral que anem a viure local, jo crec que l'ideal és pues això, suspendre el programa i serà la futura corporació municipal pues, la que decidirà si a proposta seua també i volen mantindre este programa, és interessant per a la ciutadania que crec que ho ha segut d'una manera important.
Doncs reprenem aquesta primera qüestió perquè quede clar. Era Pablo el que volia saber quan estarà acabat el nou pavelló Campillo Llorenç.
Bé, doncs mire, la construcció va en molt bona marxa, se suposa que són uns 12 mesos d'execució el que ens ha trasladat el projecte i bueno, el que ens plantegem per tant és que sobre el mes de març-abril de 2020 podrem tindre el pavelló ja, que és un pavelló en més de 1,5 milions d'euros de pressupost, el més bueno, llevant el centre de tecnificació esportiva, que va ser aquesta barbaritat del govern del PP de València de 28 milions d'euros, no? És el pavelló en major pressupost que tindrem en la ciutat, en dos sales polifuncionals, en ascensors, per tant, totalment adaptat a les persones amb mobilitat reduïda, en grades també finalment, bueno, va ser un pavelló per tant modern, en les noves tecnologies aplicades d'energia solar per a calfar l'aigua, bueno, la veritat que va ser el quint pavelló ja que tindrem en Vila-real, una ciutat amb 51.000 habitants, que per descomptat que ens convertirem en la ciutat en més pavellons per cada un percentatge d'habitants, no? Perquè lo normal en una ciutat com esta seria que n'hi hagueren un parell de pavellons poliesportius i en tindrem 5, no? Una cosa clara de l'aposta de Vila-real per aquesta marca de ciutat de la salut i de l'esport en la que anem a continuar treballant i en la que crec que Vila-real té pues, unes oportunitats de futur importantíssimes.
Parlem ara de la, diguem que Isa de Rosita, el clavegueram de la zona del Jardí de Sant Pasqual fa 2 anys que no es neteja i les fulles estan fent por. Menys mal que no plou molt, si no, no tragaria.
Bueno, anem a veure. A Rosita li tinc que dir que és veritat que no, a veure, que no hem fet un manteniment permanent i continuat del clavegueram de la manera que l'haguem tingut que fer. És veritat que la neteja normal del clavegueram sí que s'ha anat fent, però n'hi ha que anar un poc més allà, no? I n'hi ha que detectar alguns punts negres que tenim. Durant moltíssims anys no s'havia fet absolutament res en aquesta ciutat, i en aquests moments, a llocs que no se pot accedir, perquè no és fàcil netejar el clavegueram en recursos humans, sinó que avui en dia ja n'hi ha algunes empreses que tenen tecnologia, com uns robots que poden entrar dins, poden mirar, se poden utilitzar robots també per a fer algun tipus de tasques de neteja, etc. Nosaltres vam traure un concurs públic perquè la llei ja no mos permetís, la nova llei de contractes de l'any passat, que he explicat mil vegades, així que mos ha canviat la vida, no? La manera de tindre que fer les coses en l'Ajuntament, i el que mos ha suposat ha sigut retrasar moltes coses i fer-les més lentes, perquè abans nosaltres en aquesta obsessió que tenim i aquesta aposta per donar oportunitats i per ajudar a les empreses locals intentàvem sempre contratar en la medida de lo possible en la llei antiga de contrats a les empreses del poble. En aquests moments ho estem fent també des del marge que la llei mos dicen, molt d'esforç, també ajuden a les empreses a que se puguen presentar als concursos públics que presentem per a competir i quedar-se en aquests contrats, però és veritat que este era un contrat de prou diners, de 200.000 euros, no podia anar directament a una empresa sense eixir a concurs, i bueno, finalment el vam traure, i en desembre de 2018, és a dir, fa molt poquet, se va adjudicar a una empresa que és NNTT, que té robots, que té càmeres i que ja hem actuat en 14 punts complicats de la ciutat, i que els datos que tenim és que en 2 anys pràcticament tindrem ja pues, tot un repàs important del clavegueram. Jo li tinc que dir a Rosita que evidentment està en planificació, que almenys la neteja més immediata i ràpida de les fulles i tal, donaré ordres si és que és aixina, que n'hi ha algun tipus de dificultat, encara que en aquell jardí jo he destinat i vull controlar-lo per si no s'està complint, no? Perquè això és una casa molt gran ja, i moltes vegades dones ordres, intentes treballar en coses i quan te despistes un poc pues n'hi ha altres faenes, etc., i se despista un poc la gent, ho tinc que dir públicament, no és fàcil controlar 600 treballadors que té l'Ajuntament de Vila-real, més de 200 persones treballant en empreses proveedores, és a dir, quasi 1.000 persones així en l'Ajuntament, no és senzill. Però miraré perquè vaig destinar una brigada especial des dels serveis públics allà a netejar la fulla, etc., perquè estiga més controlat i que el jardí de Sant Pasqual estiga tot lo limpio possible, donat que està al costat de la Basílica i que l'estem potenciant molt per a este centre d'interpretació de visitants de Sant Pasqual, de la Fundació, que estem creant, etc., com el nostre patrimoni per a potenciar tot el que envolta el nostre patró, i per tant vaig a controlar si això és aixina i se netejarà. Això és el que li puc dir a Rosita. Ara, la faena forta del clavegueram pues, l'anirem fent, i jo li dic que en 2 anys estarà pues, pràcticament el 100%. Per tant, el contracte este que es va signar, que es va quedar en concurs públic FACSA, NNTT, Noves Tecnologies, pues va permetir que, com els dic, en estos 2 anys puguem tindre un repàs prou important de la ciutat.
Uh-huh. Anem ara, seria més bé un prec de Carles Gil, per favor, fiqueu una tanca més alta al pati de l'escola Carlos Artou, perquè quan peguen balonades s'anís al parc infantil i diu és un perill.
Bé, anem a replegar el suggeriment, parlarem en la direcció del centre i en l'equip i veurem a veure què és el que podem fer al respecte. No és un tema pues, complicat, és a dir, l'únic, no se mos havia traslladat aquesta qüestió en ningú moment. Sí que li tinc que dir que bueno, ja està adjudicat per la Generalitat Valenciana, és molt bona notícia, en tot el treball que hem fet, el nou col·legi infantil del Carles Artou, que va construir-se allí dins del propi centre. La construcció del col·legi d'infantil de Carles Artou, que ja està l'empresa adjudicada, els diners i tot per part de la Generalitat, i que començarà aquest estiu, si tot va bé, dur a una reordenació del pati i d'algunes coses i d'alguna estructura que n'hi ha allí dins del col·le, no? Bueno, també ho tindrem en compte, però des de logo jo l'únic que li puc dir a Carles pues, que passarem esta nota al col·legi, i si ho veu convenient evidentment pues, els ajudarem a intentar ficar algun tipus de protecció.
Anem ara a Manolo Forcall, diu, molta ciutat de la salut i de l'esport, i cada vegada apareixen més cadenes de menjar ràpid, no és una contradicció?
Pues jo crec que no, Manolo, és a dir, jo crec que Vila-real és una ciutat que té 51.000 habitants, que té prop de 80.000 habitants de fet cada dia, en la gent que ve a la ciutat esportiva, a les empreses ceràmiques, a l'Hospital de la Plana, als jutjats, a l'Hacienda, a Seguretat Social, és a dir, som una ciutat que presta serveis també i que també estem estimulant i hem plantejat tot un projecte al voltant de l'oci de la gent. Al final, si no ho tenen en la seva ciutat, com el Tardeo i com la restauració especialitzada, etc., el que fa la gent és anar-se'n a altres pobles i ciutats dels voltants o a la capital, a Castelló, i jo com a alcalde pues, vull que totes les inversions possibles que puguen vindre a la nostra ciutat, que deixen impostos a Vila-real, que creen llocs de treball, que en la construcció se contraten empreses que la majoria seran del poble, electricistes, fontaneros, fusters, per a poder fer aquesta infraestructura i que siga a més una activitat que estigui ahí per a quedar-se, pues vaig a potenciar-la i a estimular-la, no? Concretament me pareix un tema de llibertat personal de cada un. Jo soc una persona que faig molt d'esport, que me cuide molt en l'alimentació, que me crec molt totes les tasques que estem fent des de l'Ajuntament de Vila-real en la nutridàctica, en tot el tema dels xiquets i en tot lo de intentar educar a la gent en una vida més saludable, però tampoc me desagrada de tant en tant d'una manera puntual pues aprofitar l'ocasió amb els amics o en la família i poder menjar aquest tipus de menjar, no? Que jo crec que el que no és bo i està absolutament demostrat és menjar-lo cada dia, no? Però evidentment menjar-lo d'una manera puntual pues no té per què ser un problema. Per tant, jo crec que no és incompatible una cosa amb l'altra, encara que no me vaig a convertir jo en el comercial d'esta gran cadena que jo vaig anunciar l'altre dia, que va invertir 800.000 euros on estava la Opel, al costat de l'Hotel Palace, que és molt important perquè va a crear també allí una possibilitat de projecte tractor per a que se desenvolupi tot allò, l'entrada de Vila-real, tots els baixos de l'Hotel Palace, tota la zona on està Pirovila, tal volta una inversió de 800.000 euros allí en una cadena d'estes ens pot permetir que se n'instal·len moltes altres i a lo millor algunes d'elles que també s'estan estimulant en la ciutat i estan apareixent de menjar vegano, de menjar més saludable, etc., pues poden aparèixer, no? Jo crec que som una ciutat que té que haver llibertat també i per a tots i per a totes.
Anem ara amb una qüestió de Rebeca Salvador. A la calle Polo de Bernabé, la acera de la derecha tiene rampas, pero la de la izquierda no tiene ninguna y para ir con el carro de la compra o el carrito del bebé es complicado.
Pues sí, pero li tinc que dir a Rebeca que n'hi ha 400 carrers en el poble, que són 800 seres. Jo duc d'alcalde de la ciutat i estic aquí de govern 8 anys, hem fet més rampes i no rampes només, sinó hem fet cantons accessibles, és un dels temes que eix contínuament en aquest programa, en tots els que duem, perquè evidentment jo crec que la gent cada vegada té una major sensibilitat per aquestes qüestions, quan les persones tenen alguna dificultat en la mobilitat, quan tenen que dur un carro, les persones majors, tenim ja una població en Vila-real en una edat avançada, que necessiten una ciutat més amiga, que siga més fàcil de manejar-se. En aquesta tasca estem, però queda tantíssim per fer perquè no s'havia fet absolutament res. És a dir, les seres estan totes de fa 100 anys, la majoria d'elles, no? És un poc irònic, però és que no s'havia fet res, no? Nosaltres en 8 anys hem fet moltíssim en els carrers, no? I és veritat que ens queda, com dic, moltíssim per fer i que tenim un plan i anem avançant en aquesta línia que, a més, ha sigut empreses locals les que han fet possibles aquests passos accessibles en certs que permetissin que els carros, les persones amb mobilitat reduïda puguin passar. La prioritat quina és? Home, pues si en un carrer n'hi ha una acera que sí que està bé i que està accessible sense ningun problema i l'altra no, pues intentem anar primer en els pocs recursos que anem tenint a aquells carrers que no tenen ni una ni l'altra bé, per a que almenys un pues, pugui triar en un moment determinat, en vez d'anar per la dreta, pues anar per l'esquerra o de l'esquerra per la dreta i tindre per lo menos intentar que això estigui tot complet per a que les persones puguen pues, manejar-se d'una manera adequada. I això sí que és una cosa que li volia dir a Rebeca. És veritat que antes ho tenia molt més fàcil fer estos passos perquè li ho adjudicàvem, igual que la pregunta anterior he explicat, li ho adjudicàvem el tema del clavegueram a una empresa local i ja està ràpid en la llei antiga, i en la nova llei ens toca treure-ho a concurs. En aquests moments estem treballant en una aplica per adjudicar una quantitat econòmica important, tindre ahí, diguem, una base econòmica, adjudicar una empresa per anar encarregant-li els passos estos i anar millorant i anar ampliant este plan, no? Este és un tema que jo en el programa electoral duc, de continuar millorant, evidentment, en un pla els carrers, les seres, perquè durant moltíssims anys en este poble no s'havia fet res.
Miguel, pregunta si està parada l'obra del pàrquing de la Panderola.
No, en absolut no està parada. Han hagut alguns problemes en la fibra òptica i en telefònica que ha retrasat un poquet esta obra, no? Sempre quan te fiques a obrar ja sap la gent el que passa. Ahí concretament hi ha una cabina de telèfon, si la gent va ja ho veu, i hi ha un problema de fibra òptica que hem tingut que traslladar. La Setmana Santa, el pont de maig ha fet que els responsables de telefònica no ens hagin contestat ràpid. Ens ha passat el mateix en la rotonda del carrer Encarnación, la que n'hi ha en Santa Quitèria, que veu la gent que ja estem treballant per a fer-la i que també, si se fijen, n'hi ha tot un palo de poste de telefònica que n'hi ha que trasladar per a no deixar sense telèfon la gent, ni sense fibra, ni sense internet. Entonces, bueno, ahí nosaltres podem fer el que podem fer, és a dir, hasta que no tenim l'autorització telefònica, mos diu per a un vol que li passem els cables i en les condicions adequades no poden continuar. Entonces, possiblement s'ha vist un poquet parat, no? Però estan ja l'espai de pàrquing està delimitat en bordillos de la vorera, etc. I el més important és dir que ahir van a crear-se 73 places d'aparcament que seran molt interessants perquè va haver també unes quantes reservades per a l'ambulància de la Creu Roja i alguns vehicles d'emergència, perquè allí on estava el Carles Sartou Infantil, l'antiga estacioneta de la Panderola, va estar la seu de la Creu Roja de Vila-real, que per a nosaltres és fonamental esta entitat en la quantitat de programes i d'ajuda que ens presta en esta aliança que té l'Ajuntament de Vila-real i este equip de govern des de que va arribar en 2011 en el canvi, en les entitats que ens ajuden a que Vila-real siga una ciutat que es cuide i que ens cuidem entre tots, no? I per tant, pues, jo crec que és un espai que va quedar magnífic. Jo crec que 73 places allí van a permetir, pues, esponjar un poquet tot això, i això és només una pinzella o l'inici de moltíssima feina que anem a fer en la matèria de les tres qüestions que jo crec que són en estos moments la prioritat a partir de l'any que ve de la gestió del dia a dia, no? Que són els aparcaments, que són els carrers i els camins rurals, i que evidentment pues necessitem pegar un impuls més de totes aquestes qüestions, i la neteja, que ja he dit en mil ocasions que jo crec que anem millorant un poquet, però que ens queda moltíssim encara també per fer.
Canviem de pregunta, ara és una qüestió de Vicent Meneu, un esport tan nostre com és la pilota valenciana i no se li dona gens de ressò ni publicitat. Per què?
Bueno, a veure, jo no estic d'acord, Vicent. És a dir, jo la veritat que des de l'Ajuntament de Vila-real crec que som dels poquets ajuntaments que tenim un trinquet municipal que se va construir en recursos, se va comprar l'edifici per part del senyor Manolo Vilanova, ara que me critiquen tant de comprar coses, etc. Ell va comprar aquell trinquet en el seu moment, se va rehabilitar tot en un dineral que el va fer piaf, a més, en informes contraris de la intervenció, i és un dels casos que s'està investigant en el cas piaf, també, la rehabilitació d'aquest trinquet, però bueno, que és municipal, és de tots. Està mezquita, el nostre mezquita allí, tenim una escola de pilota, assumim els gastos pràcticament majoritàriament, no? Vienen molt d'esforç de mezquita i de la gent que treballa en ell i del club, però evidentment l'Ajuntament de Vila-real és bàsic per a que això se puga mantindre, no? No tots els pobles ho tenen, no? I a més, pues, tinc que dir que també de fet l'Ajuntament patrocina un dels equips de la Liga de Pilota Valenciana i col·labora en el nostre campió Pepe Mezquita en el Club de Pilota de Vila-real en tot el que els he dit anteriorment, no? Se promocionen totes les partides que organitza el club i la Federació de Pilota en el nostre trinquet, i com a exemple només li tinc que dir que el passat 16 d'abril es va retransmetre per a punt la final de la Lliga a l'Escala i Corda al nostre trinquet. I a més tinc que dir que en aquesta recuperació que va fer aquest equip de govern, i que estic molt orgullós de l'esport escolar, del multiesport escolar, perquè el Partit Popular l'havia eliminat, vam incluir moltes disciplines com el ciclisme, com el rugby, i per exemple també vam incluir el tema del trinquet d'una manera potent, no? I cada any es fan jornades també de tecnificació per a donar a conèixer aquest esport tan nostre. Per tant, jo crec que Ara mateix en festes també se fan els respectius tornejos. Bueno, pues se pot potenciar molt més. Jo crec que la Generalitat Valenciana, el govern valencià, sí que hauria d'ajudar molt més, no només dir parauletes, això que el president és Ximo Puig, és del meu partit, però tinc que dir que crec que nosaltres no hem obtingut pràcticament ninguna ajuda de la Generalitat Valenciana, més enllà de la retransmissió de Apunt de l'altre dia, del trinquet, quan mantenim un trinquet en Vila-real, i això pues ho dic ben clar, no? És una vergonya, no? I a la conselleria corresponent d'Educació i Cultura, li ho he dit en mil ocasions, i esports del senyor Marzà, i jo crec que la propera legislatura, que si tot va bé, pues lo normal és que se reedite el govern del Botànic i tal, lo que tenim que fer, no sabem qui va ser el regidor d'esports, ni si n'hi haurà regidora d'esports, o serà la mateixa que Educació, això ho decidirà el president de la Generalitat que siga triat, i espere que siga el més votat, que és el president Puig, però evidentment anem a exigir-li, i vaig a exigir-li des de Vila-real un major compromís en el trinquet, en la pilota valenciana, perquè bueno, jo no m'he sentit en absolut en Vila-real recolzat.
Anem amb una qüestió d'Enrique. ¿Quan pagaran lo que les deben a les treballadores de la guarderia El Solet?
Bueno, no sé, la veritat és que aquestes preguntes a mi me ofenen d'una manera especial a vegades, perquè no sé si són fruit d'algun interès d'algú, de veritat no conec a Enrique personalment, però o realment és que la gent se confundís tant quan l'oposició manipula, no? I llança coses al carrer que són inexactes. Anem a veure, les treballadores del Solet, torno a repetir, no són funcionaris de l'Ajuntament de Vila-real. Les treballadores del Solet són una empresa, que és una cooperativa. I les empreses totes tenen el mateix tractament en aquest Ajuntament, que és que quan presten un servei, val, presenten factures. I aquestes factures no les paga l'alcalde quan li dona la gana. Torna a repetir, és que estem en un estat de dret, no estem en ma casa, ni en la meva empresa privada, que jo puc pagar quan me dona la gana i el que faig i el que vulga, sinó que així n'hi ha uns controls, per lo menos des de que vaig arribar a esta alcaldia n'hi ha uns controls i molt fèrreos del gasto públic i de com se fan les coses. I evidentment així la llei establix que n'hi ha un responsable, que és l'interventor municipal, que controla la intervenció i aquestes factures que presenten les empreses. I aquestes factures tenen que anar totes al registre central, passen per el registre, els regidors les controlen, les firmen o no les firmen, si estan d'acord o no estan d'acord en les faenes que diuen que s'han fet i les empreses. Tinc en compte que així entren unes 20.000 factures a l'any a l'Ajuntament de Vila-real en tot el que això suposa, no?, de gestió, no?, i de control. L'altre dia, jo no vull ficar damunt de la taula altra vegada el tema, és a dir, ho vaig explicar. L'última vegada se va tardar en pagar perquè l'interventor va detectar problemes en aquestes factures que se van presentar per part de la cooperativa, que les pròpies treballadores de la cooperativa saben i que ens hem reunit moltes vegades, i per això elles mai han obert la boca respecte a aquest tema. L'oposició sí, perquè l'únic que fa és manipular, val? I n'hi havia un error, perquè hi ha un tema de subvencions de la Generalitat que cobrem, que es tenim que pagar després a d'elles, és a dir, és un tema delicat de gestionar. I finalment l'interventor ho va parar i va costar tant perquè havia detectat que en les factures n'hi havia 8.000 euros més de lo que els tocava cobrar, i finalment se'ls va retirar els 8.000 euros. Menos mal que tenim controls i que la intervenció fa la seva faena. Per tant, els pagarem quan els tràmits i la llei, vale, estiguen pues quadrats des del punt de vista de qui té la responsabilitat de firmar el paperet i l'informe que diga que està tot correcte. En aquest moment, quan l'interventor municipal firme l'informe que diga que està tot correcte, jo no tinc ningú problema en firmar. És més, jo duc en el meu mòbil la firma de l'Ajuntament i firme hasta les 12 de la nit, a la 1, i en diumenge i en dissabte. No me dice res per firmar cada dia, mai. O sigui, per lentitud ni per falta de treball, per la meva part, no és mai. Si se tiren moltes vegades factures enrere, perquè hi ha errors d'empreses, què fem? Que agarre una empresa, no estic dient que ho faig al Solet, però imagines que agarre una empresa a la que li donen la gana, presenta una factura per registre, mos demana els diners que li donen la gana, li paguem i ja està. Tindré que controlar qui ha manat la faena, si n'hi ha contrat previ, si els diners que vol cobrar són els que li toca, si són el preu de mercat. I tot això n'hi ha funcionaris i tècnics que ho controlen. I finalment passa, perquè són diners públics. I en aquest país han passat massa barbaritats, i especialment en aquest poble, per estar d'alguna manera en aquests moments confundint a la gent de que qui no paga ser alcalde perquè no li dona la gana. Així ara no és aixina. Ara ja no és aixina això. Val? És a dir, així n'hi ha controls, i de vegades se fa l'administració un poc més lenta de lo que a mi m'agradaria també que fora, però bueno, bendita lentitud a vegades per el control de que no se pague lo que no se tinga que pagar.
Anem amb una qüestió de Jessica Rambla. El bus gratuito podria fer parades a la carta per a les mujeres que lo soliciten, com han hecho otros pueblos?
Bueno, yo le tengo que dir a Jessica que en estos moments no. És a dir, jo crec que no conec aquestes experiències, però a mi en Vila-real me pareixeria un tremendo error en estos moments, que és històric, per primera vegada en la història, un autobús en dos línies durant tot el dia, gratuït, en una ciutat de 51.000 habitants com este, que l'anem a mantindre, si la gent confia en nosaltres, a partir del 26, gratuït, perquè volem llevar cotxes de la via pública, perquè volem que la ciutat cada vegada contamine menys, perquè volem lluitar contra el canvi climàtic, perquè volem una ciutat en la que la mobilitat siga més sostenible i, com dic, una ciutat més amable, més amiga, i clar, és a dir, tot això té èxit sempre i quan tu sàpies que als 22 minuts està l'autobús en la para. Per a mi, això era fonamental. Les experiències que han hagut en altres llocs, on de vegades se canvien les rutes, etc, etc, i no saps mai si l'autobús passarà a l'hora o no passarà a l'hora, la gent acaba no agarrant-lo. Perquè tots anem en la nostra agenda prou quadrada, i si tu vas al gimnàs a una hora, doncs vols arribar a l'hora, tens aquesta hora per fer això, després tens que anar amb la família a fer altres coses. Entonces, lo important és que tinga una regularitat dels 22 minuts. Si es comencem a incorporar que pare a la carta per a una qüestió per a una altra, arribarà un moment que ni arribaran els xiquets a l'institut a hora, ni arribarà la gent a entrenar en el club a l'hora que té assignat al poliesportiu o al centre de tecnificació, ni arribarà la gent a l'hospital a la cita que té, que ara van a l'hospital sense ningú tipus de problema 22 minuts cada vegada, etc. És a dir, a mi me pareix una mala idea lo de la carta en un autobús de transport urbà. Per a la carta estan els taxis, per a la carta estan altre tipus de mobilitat. Ara estem treballant el tema de les bicicletes per a millorar-les, però no ens ha donat temps també, ficant elèctriques, etc, que ja ho anunciarem. Però evidentment el transport jo crec que té que ser estricte cada 22 minuts, té que ser serio, tenim que tindre seguretat de què passa quan diu que passa, i en aquests reptes en el que estem. Jo crec que de moment l'impuls que hem pegat ja és important, no? Per tant, li tinc que dir a Jessica que a lo de a la carta en aquests moments pues, és algo que no se preveu de ninguna manera.
I l'última de les qüestions, Agustín Moreno, ja són des del poble, pel Bisbe Pont, el jardiner del Pare Masset, que la gent fica menjar als gats, inclús amaguen allí els tàpers. Això està controlat? No hi havia una associació que treballava aquestes coses?
Pues ho hem controlat en la medida de lo que podem controlar-lo, no? Jo crec que han hagut molts avanços sempre en l'aliança que nosaltres tenim en la societat civil, en les associacions sense ànim de lucro, en la gent sensible, en les distintes causes. La filosofia de pensar que l'alcalde i regidors no saben de tot quan arriben a un ajuntament, jo crec que és baixar el nivell de prepotència que tenia aquest ajuntament i fer de la humilitat, no? La línia de gestió cada dia. Jo crec que un dels exemples més clars és el de confiar en la gent que sap sobre temes concrets perquè té aquesta sensibilitat, alguns dels reptes i dels problemes que tenim en la ciutat. Concretament, se va constituir una associació que es diu Gaes de Barri, ja fa 2 anys que té conveni amb nosaltres, un conveni d'uns diners públics que nosaltres li donem i que han servit per a moltes coses. Tal volta pequem sempre i mira que mos critiquen per la publicitat i la propaganda, per la comunicació de que diuen que sempre estem fent mos fotos, pues ojalà haguera anat jo i m'haguera fet fotos en algunes de les accions que la presidenta Gemma Álvaro, que la regidora Sabina Escrig, pues han estat fent en esta associació d'estos anys, no? Perquè hem estat, per exemple, fent tasques d'esterilització per a evitar que crien més, ¿vale? El gat és una part fonamental del nostre poble també, de la nostra ciutat, és un bon sistema de control també de roedors, de les rates, que la gent tant se queixa, són animals que no produeixen grans problemes si estan controlats a l'hora de donar-los de menjar, a l'hora de cuidar-los la seva salut animal, en tots els desparasitats, tots els sistemes de desparasitació que facin falta, etc, etc. En estos diners, nosaltres els que descobrim a l'associació són treballs veterinaris. D'esterilització se capturen, evidentment en tota la sensibilitat del món en l'animal, s'esterilitza i ja tenim la seguretat de que no va a criar, que és el gran problema quan hi ha pues, camades i camades de gats. El següent pas que estem intentant treballar és el tema de crear punts d'alimentació en uns carnets especials per a que només aquestes persones formades en uns piensos adequats, que no se'ls dona qualsevol cosa, que se podrís, que fa olor, que és una marranà, tot això ho anem a controlar també, en tota la sensibilitat del món als animals, no? Per tant, jo crec que estem treballant molt bé en aquesta associació, els agraïs moltíssim la tasca i la col·laboració amb l'Ajuntament de Vila-real. Només són 2 anys d'experiència que duem, hem millorat en alguns punts, en altres encara continuem tenint problemes greus o puntuals, i jo sí que tinc que dir, per exemple, que en el programa electoral nostre del PSOE duem una proposta que és ja que estem treballant ja i col·laborant i hem iniciat este camí junts en l'associació Gas de Barri o en la tasca que fa Servicant o en altres associacions de la ciutat. El que anem a crear, la idea nostra és crear un centre local de sensibilització i protecció animal, val? En la que va ser una espècie d'escola de ciutadania per el respecte als animals, no? I als animals domèstics especialment, i a la convivència del ser humà en els animals. També hem fet treball i que tenim molt encara per fer. Queda moltíssim per fer, i això és l'il·lusionant, no? Que queda moltíssim per fer i que cada dia apareixen reptes nous, idees noves, i la ciutat canvia, no? Cada any canvia, cada any té necessitats diferents, i això és el repte i el que t'il·lusiona d'estar en un carrer com estos, no? De que mai s'acaba la tasca que tens que fer.
Doncs sí que s'havien acabat les preguntes, però abans d'acomiadar aquest espai, doncs aprofitar per a desitjar-li bones festes a vostè i a la resta de la corporació.
Bueno, les bones festes les volem desitjar nosaltres, que treballem així en l'Ajuntament de Vila-real, orgullosos del nostre poble, del nostre passat, de les nostres tradicions, potenciant-les, promocionant-les, en la nostra reina Carmen, les seues festeres, la Junta de Festes, la Comissió de Penyes, tots els serveis públics que fan possible, policies, Protecció Civil, Creu Roja, empreses col·laboradores que fan possible unes festes amb més de 240 actes, que donen molta feina a l'hora d'organitzar-les, i enguany pues, especialment celebrem els 400 anys de la beatificació del nostre patró, i al mateix temps pues, mos juguem algo importantíssim per a Isa Vila-real ciutat, no? Que és la primera divisió, la permanència en primera divisió, i que espere també pues, que tots puguem estar ahí recolzant, i estic segur que el Vila-real Club de Futbol deixarà el llistó molt alt i tornarem a competir en Isa primera divisió, que mos genera oportunitats i sobretot expectatives de créixer en la ciutat com el que som, una ciutat innovadora, moderna, que encara tenim molt per fer, que encara tenim molt per millorar, evidentment, perquè les coses de vegades se fan i després quan tens l'experiència, les vas vivint, les has de millorar. Bé, jo crec que les festes són un bon moment també per a recordar tot això, no? El que hem segut, el que som i el que volem ser, i en aquest sentit pues, desitjar a tot el món que les disfrute, que les visca, que les visca en germanor, en companyia, celebrant aquests 40 anys de la existència i de la vida de les penyes, i sobretot respectant també els veïns i veïnes que, bueno, pues que en els últims anys tenim certes dificultats de convivència, i que, com saben, estem treballant en una comissió especial de penyes. Enguany anem a aplicar alguna de les medides que hem ficat damunt de la taula per a garantir que, pues que 4 no mos amarguen la festa al resto, perquè les penyes són molt importants, però l'incivisme no se pot tolerar, i evidentment pues, quan passen les eleccions la nova corporació tindrà la tasca de regular un nou marc que permetisca una millor convivència i que no acabem tenint problemes greus entre les penyes durant tot l'any i alguns carrers concretament que tenen molta densitat i els veïns i veïnes que també tenen dret a viure. No?
Doncs amb aquestes paraules ens quedem. José Benyó, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Un minutet passa de les 2 de la vesprada, temps ja per a l'actualitat esportiva amb el nostre company Javi Mata. Nosaltres ens retrobem demà a partir de les 12:05. Que passen una molt bona vesprada. Adeu. So clap your hands in your way.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Vila-real Esports. Ràdio Vila-real.
Bueno, anem a ello. Fa 3 anys, quan vam anar a Liverpool a jugar al futbol una semifinal i mos va passar per damunt el Liverpool des del principi fins al final, van coincidir en senyalar que, claro, somos un... Bueno, primer va haver-hi alboroto general, pues això, Marcelino s'ha cagao, Bruno s'ha no sé què, no sé cuánto, no sé más, patatín, patatán, eso no le pasa... Bueno, en definitiva, lo de sempre. Todo mal, todo mal, todo mal. Ahir, quan veia el Barça jugar contra el Liverpool, bueno, jugar, fer la risa davant del Liverpool, recordava el que ens va passar a nosaltres. I em venia al cap que nosaltres ho vam fer tan malament com ells,